Bon dia, com esteu?
Molt bon dia. Avui pot ploure de manera feble durant tot el dia. Agafeu el paraigua perquè iniciem 3 dies de pluja.
Bon dia, com esteu? Són les 8 d'avui, dimecres 11 de desembre de 2024. A Castell d'Aro, Plats d'Aro i S'Agaró veuran sortir el sol d'aquí a 5 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 6 graus. Aquest dimecres, com explicava l'Isaac, pot ploure de manera feble durant tot el dia, però les pluges més importants arribarien de cara a la tarda i al vespre i es donarien en aquesta mateixa línia de la costa que avui ja s'ha aixecat amb una mica de ruixats. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar una decisió a la qual s'ha arribat aquesta matinada perquè Brussel·les ha arribat a un pacte amb Espanya, Itàlia i França en referència a aquesta proposta de la Comissió Europea de limitar els dies de pesca. I és que des de Brussel·les asseguren que els pescadors del Mediterrani podran feinejar els mateixos dies si adopten mesures sostenibles. Un lleuger canvi respecte a aquesta proposta inicial en el qual només es limitava en aquests dies de pesca a 27. Però a més durant l'informatiu també parlarem de la detenció d'un home a la Bisbal d'Empordà que va voler-se empadronar en 6 domicilis de diferents localitats amb contractes falsificats. I parlarem de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut el dret d'un policia local de Palamós a cobrar els plusos per torn de nit i festius quan faci vacances. Ho ampliarem tot de seguida, però a més avui parlarem amb el membre de l'Associació dels Masos de Torroella i l'Estartit Joan Serra i també amb el president de la Societat de Caçadors Montgrí, el senyor Josep Miri Duran, sobre l'exposició dedicada que han impulsat a la capella de Sant Antoni de Torroella i que es podrà visitar fins al mes de gener i com cada dimecres també parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Humós un Glob. De seguida ho repassem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola Maria, bon dia.
També tenim a la Carme Pons. Bon dia, Carme.
Hola, molt bon dia.
I saludem també a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com explicàvem, s'ha arribat a aquest acord avui a la matinada a Brussel·les, on asseguren des de la Comissió Europea que els pescadors del Mediterrani podran feinejar els mateixos dies si adopten mesures sostenibles. I és que, després d'aquestes discussions que s'han allargat diverses hores i que havien posat Espanya, Itàlia i França contra la proposta inicial de la Comissió, doncs s'ha arribat a aquest acord. I és que, segons Brussel·les, el nou pacte al qual s'ha arribat avui a la matinada permetrà que els pescadors amb vaixells d'arrossegament al Mediterrani puguin feinejar pràcticament els mateixos dies fins ara si adopten noves mesures encaminades a millorar la sostenibilitat de la seva activitat. Ho ha explicat en una roda de premsa des de la capital belga el comissari de Pesca i Oceans, Costas Cadis, que ha reivindicat que l'acord permetrà mantenir l'activitat del sector i també garantir la qualitat dels estocs. I canviem de tema perquè han detingut un home a la Bisbal d'Empordà que es va voler empadronar en 6 domicilis de diferents localitats amb contractes falsificats, Anna.
L'arrestat cobrava diners mensuals a terceres persones a les quals facilitava claus per ocupar domicilis de manera il·legal. A canvi, aquestes persones aconseguien l'empadronament i accedien a ajudes socials i sanitàries. El detingut ja ha passat a mans del jutge.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeix el dret d'un policia local de Palamós a cobrar els plusos per torn de nit i festius quan faci vacances.
L'alt tribunal, a més, també conclou que les quantitats s'han d'incloure a les pagues extra. El jutjat estima així un recurs interposat per un agent, delegat sindical del CESIF, i revoca una sentència anterior dictada per un jutjat contenciós de Girona que donava la raó a l'Ajuntament.
I dades alarmants a comarques gironines perquè es produeixen 3 desnonaments diaris durant el 2024, Carme.
a les comarques gironines s'executen gairebé 3 desnonaments al dia. Entre gener i setembre del 2024 s'han registrat 763 llançaments, només un 3,2% menys que l'any passat. La majoria es deuen a impagaments de lloguer. Tot i l'ampliació de la moratòria de desnonaments, les dades del Consell General del Poder Judicial reflecteixen una situació preocupant.
I canviem de tema perquè anem fins al Consell Comarcal del Baix Empordà, que ha aprovat un pressupost de 34,9 milions d'euros per al 2025.
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat un pressupost de gairebé 35 milions d'euros per al 2025, amb un increment del 2,69%. Els comptes prioritzen l'atenció social, el suport dels municipis petits i la dinamització econòmica, destacant la consolidació de personal i el foment del turisme sostenible.
I parlem de radars, perquè l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit ha anunciat l'anul·lació de totes les sancions emeses per un radar que es troba situat a la carretera de Torroella. La mesura s'ha pres després de detectar un error en el procés administratiu vinculat a aquest dispositiu. I és que l'EMD també ha hagut d'aclarir que d'altres radars instal·lats al municipi, com els de l'Avinguda de Grècia i el carrer Marcel·lí Audivert, han operat correctament i compleixen la normativa vigent. Els afectats per aquesta mesura en aquest radar de la carretera de Torroella ja poden reclamar el retorn dels imports que els han cobrat. I encetem la plana cultural parlant del Premi Peix Fregit de Palafrugell. I és que l'exalcalde Albert Joanola Boera rebrà aquest premi, Ferran.
Serà reconegut per la seva extensa investigació sobre el món del sur i el cooperativisme. El guardó es lliurarà en el marc de la gala de presentació de l'anuari Crònica d'un any de Palafrugell 2024, prevista per diumenge a les 7 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell.
I el cinquè capítol de la sèrie Avui si aixequés el cap reviu avui dimecres a la bailaora Carmen Amaya i també a l'historiador begurenc Josep Pella i Forgues. Carla.
El cinquè capítol d'aquesta sèrie de ficció sonora reviu aquests dos personatges per parlar de les arrels, la identitat o la permanència. De seguida veurem la rellevància que van tenir aquests dos personatges per la història empordanesa.
I Rita Pallés, Marc Ribot i Momi Maiga actuaran al Teatre Mundial de la Bisbal en la nova temporada que es va presentar ahir mateix. Mariona.
El Teatre Mundial de la Bisbal ha presentat la programació d'hivern i primavera de 2025. Aquest gener i juny es podran veure concerts d'artistes com Rita Pallés, Marc Ribot i Momi Maiga dins els cicles Meet i Bisbal Sound. També hi haurà espectacles familiars, teatre amateur i activitats especials, com el 35è aniversari de la Cobla Bisbal Jove. La regidora de Cultura, Eva Rovira, ha destacat que l'objectiu és oferir una programació cultural variada i accessible.
I l'Ajuntament de Palamós ha engegat un nou projecte per reforçar la seguretat del camí de ronda amb la instal·lació de tutors de fusta. Carla.
Aquesta intervenció s'està duent a terme en el tram situat entre Sota Pedró i la Ronda de l'Est, una secció que es troba per damunt del port marina Palamós i a tocar de la zona de la Pedrera. L'objectiu principal és protegir els usuaris que freqüenten aquesta zona del camí, molt transitada pels veïns i turistes.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que hem de destacar que la Generalitat ha confirmat que aposta per mantenir les bonificacions de transport públic de cara a l'any que ve. Això suposaria que el govern tornaria a assumir la rebaixa del 20% de l'import dels bitllets, en espera de saber quina decisió pren la Moncloa, que fins ara havia bonificat el 30%. De moment aquesta és la decisió per l'any 2025, però tot i així la consellera de Territori, Silvia Paneque, haurà d'esperar, haurà de veure quina decisió pren l'any 2026. I canviem de tema perquè els equips de rescat continuen buscant la parella catalana que va desaparèixer fa 4 dies als Pirineus francesos arran del temporal del passat cap de setmana. Es tracta de dos excursionistes experimentats que es van desplaçar fins al departament d'Arieja, a França, on van anar a pujar al Pic de Rull. Es tracta d'una de les zones on més ha nevat els últims dies i, de moment, només s'ha localitzat el seu seu cotxe a l'aparcament del Pla de Peires, l'últim lloc on es pot accedir amb vehicle, però que ara mateix està tot colgat de neu. I canviem de tema perquè la policia local ha detingut un home a Palma, a Mallorca, per assassinar la seva dona dins del cotxe davant de la filla de 3 anys que tenien en comú. L'agressor hauria fugit després de provocar un accident. El detingut havia clavat diverses ganivetades a la víctima fins a matar-la davant de la menor, que era el seient de darrere del vehicle. La policia l'ha pogut enxampar poc després d'haver fugit del lloc dels fets mentre caminava per aquesta zona de l'accident. Veurem com acaba evolucionant el cas. Però abans de seguir amb aquest repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Què tal, com anem? Molt bon dia.
Ja estem a mitjans de setmana. No ho sé si arriba gaire pluja.
Doncs sí, avui iniciem un petit episodi de pluja a la comarca. De fet, els propers 3 dies una petitíssima borrasca es passejarà per davant de la costa i ens enviarà vent de llevant i una mica de pluja. Aquest dimecres pot ploure de manera feble durant tot el dia, però les pluges més importants arribarien de cara a la tarda i vespre i es donarien principalment a la mateixa línia de la costa, especialment la costa nord, a partir del Cap de Begur per Mont. La temperatura es mantindrà freda, continuarem amb un ambient fred, nevarà les muntanyes de l'interior, cap a la Garrotxa, Gironès i també el Pirineu Oriental. La mar de fons de llevant anirà entrant a partir d'avui i arribarà al seu màxim divendres, amb un temporal no gaire important. El plat fort de les pluges arribarà dijous i divendres.
Doncs prepararem el paraigua per aquells que no l'hagin agafat, agafeu-lo, perquè aquestes pluges ens acompanyaran al llarg d'avui, al llarg de dijous i també divendres. Veurem com evoluciona el temps per aquest final de setmana, però de moment moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per aquest repàs a la previsió meteorològica. Ara sí, escoltem el comentari d'avui que ens porta Montse Faura.
Cagatió, escudella, torrons i canelons. El Nadal ja és aquí, però també ho és la pressa. Compres última hora, àpats d'empresa i dinars familiars maratonians. Enmig d'aquest fast Nadal, com podem retrobar-nos amb l'essència? Aquí tens algunes idees. 1. Moda sostenible. No cal estrenar cada any. Recupera aquells vestits de llana que la teva àvia portava al mercat. Portes a cal sastre per fer una ajustada o converteix-los en estovalles pel dinar de Sant Esteve. 2. Reivindica la cuina tradicional. Oblida't de globo. Aquí a l'Empordà, cuinar és un acte de cultura i tradició. Reuneix la família per fer galetes o prepara els canelons a Sant Esteve. 3. Participa d'una quina. Deixa les pantalles i Netflix una estona. No només pots guanyar productes locals o cistelles nadalenques, sinó que també col·laboraràs per una bona causa social. Un bon moment per compartir amb el teu veí preferit. 4. Regala proximitat. Deixa els grans magatzems i les plataformes en línia. Visita els mercats i regala confitures artesanes, oli d'oliva o artesania feta pels artistes locals. 5. Una dosi de música que ens arreli. No et perdis el cant de la Sibil·la a l'església de Sant Genís de Tarruella. Un concert que et farà sentir com si haguessis fet les paus amb la tramuntana que ha bufat aquests dies. 6. Comparteix temps. Regala experiències, una caminada al camí de Ronda, una excursió al Castell Montgrí o una tarda de jocs de taula amb els més petits. El temps de qualitat no passa de moda. 7. Mira el cel. Les xarxes socials volen robar-te cada moment, però les nits estrellades al solstici d'hivern són una meravella. Després de sopar, abrigueu-vos i sortiu a mirar el cel. Recorda que som petits en un univers immens. 8. Valora el que tens. Aquest Nadal, sigues sincer, expressa els teus com els valores, fes que l'últim glob de vi sigui per brindar per aquells que t'acompanya. Frena, no cal córrer per viure. Tens tot el que necessites per un Nadal autèntic. La revolució comença a casa, a taula i amb el cor obert. I recorda, el vi que sigui bo i per descomptat empordanès.
Doncs comencem aquesta revolució des de la taula i donem aquest valor al temps, als productes de l'Empordà i també al viure a poc a poc que ens donen aquestes festes de Nadal. Moltíssimes gràcies, Montse Faura, pel comentari d'avui. I l'Associació de Masos de Torroella de Montgrí i l'Estartit i la Societat de Caçadors de Montgrí han presentat una exposició a la capella de Sant Antoni de Torroella, caçar a l'entorn del Montgrí, de la cacera a la subsistència a la gestió. Una mostra que es podrà visitar fins al proper 2 de gener. I per parlar-ne ens visiten el membre de l'Associació de Masos de Torroella i l'Estartit, el senyor Joan Serra, i també el president de la Societat de Caçadors Montgrí, el senyor Josep Miri Duran. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-los, esclar, què hi podrem trobar, no, en aquesta mostra que concretament es dedica a la cacera a l'entorn del Montgrí?
Bé, l'exposició és una exposició que és el resultat d'un treball de recerca que ha durat tot l'any, en el qual s'ha buscat informació sobre la història, sobre el que ha representat la cacera en l'entorn del Montgrí. És a dir, bàsicament que són municipis de Torroella, Montgrí, Ullà, Bellcaire i l'Escala. Aquesta seria una primera entrega, i també d'aquest treball de recerca també en altres entregues, com és un llibret que s'ha fet i tota una informació que al final quedarà al Museu de la Mediterrània, Can Quintana.
Esclar, estem parlant, no, d'aquesta cacera a l'entorn del Montgrí. Esclar, no ho sé com ha evolucionat, no? Entenc que és una mica el que podrem veure a la mostra, no?
Sí, jo a vegades dic que hem passat de caçar per devoció a caçar per obligació. Quan vaig començar a caçar, doncs sorties a caçar, no et plantejaves què anaves a fer, sorties a caçar, caçaves el màxim possible i ja està. Ara ens hem trobat que hi ha una sèrie d'animals que s'han convertit en plaga, com pot ser el porc senglar, que ens obliguen a caçar pràcticament tot l'any. El senglar es deixa normalment 3 mesos de repòs, però la resta de l'any no parem. I no parem amb maneres de caçar tradicionals i amb maneres de caçar més modernes, com pot ser l'ús de visors tèrmics, de sortir a caçar a la nit, coses que abans eren prohibides, ara ens els autoritzen per caçar el senglar.
Perquè, és clar, per exemple, parlàvem, no, d'aquestes espècies. Jo havia sentit el senglar, també el cabirol, que són espècies que últimament estan proliferant molt. Esclar, no sé com s'aconsegueix, no, gestionar aquesta caça tenint en compte la gran proliferació que hi ha hagut d'aquestes espècies durant els darrers anys.
El cabirol a la nostra zona no és problemàtic. Nosaltres tenim com a espècies problemàtiques el senglar, el tudó, l'ànec collverd, que es menja l'arròs quan el sembren, i en el massís del Montgrí també tenim que gestionar la cabra salvatge, que és una nouvinguda que es va escapar fa uns anys del parc de Sobrestany, i ara en aquests moments hi ha uns 500 exemplars a la muntanya, que és una població una mica més gran del que la muntanya pot admetre, i també l'han de gestionar.
I retornant una mica a les activitats, no, que van relacionades amb l'exposició, també s'hi farà una xerrada, no? Quin és el tema central i què s'hi treballarà, no? Quin és el convidat que tindrem en aquesta xerrada, no, per complementar una mica tota aquesta exposició?
Es parlarà de dues espècies. Una és el becadell comú, que és una espècie aquàtica que es va prohibir la caça fa uns anys a la nostra zona. Només es podia caçar el delta de l'Ebre. Els caçadors es varen queixar, hem començat a fer censos i han començat a demostrar que n'hi ha més dels que l'administració es pensava, i ara ens els deixen caçar amb control, amb una sèrie de precintes i amb una sèrie de normes, però els podem caçar. I l'altra espècie de la que es parlarà en la trobar xerrada aquesta és les cabres salvatges, que és la nouvingu del Montgrí, és l'estrella que hi ha en aquests moments al Montgrí. Aquesta xerrada la farà a la del Becadell en Dani Camacho, que és un biòleg de la Federació Catalana de Caça, i la de la cabra salvatge la farà a l'Albert Alemany, que és el sotsdirector general de caça de la Generalitat de Catalunya.
I parlàvem, no, de que aquesta mostra al final, no, és una mica un treball de recerca, un estudi. Esclar, a l'hora de documentar, no, tot aquest procés de cacera des dels inicis del Montgrí, no, i fins als temps actuals, no ho sé, Joan, Josep, com us heu organitzat una mica a l'hora de complementar tota aquesta informació i a l'hora, no, de buscar aquests referents per configurar aquesta mostra?
Joan, contestes tu?
Sí, allà amb la recerca hi ha hagut una que és una... Amb la recerca hi ha hagut una part que ha sigut anar a consultar documents més o menys històrics, però la part més important ha sigut un recull oral, és a dir, parlar amb gent, bàsicament caçadors, que ens han explicat la seva experiència, que ens han explicat el que han fet, i a partir d'aquí hem anat doncs, entenent doncs, el que ha representat durant molts anys la cacera i el que representa...
Esclar, no? Parlàvem d'aquests testimonis, entenc que és important, no? També fer aquest treball de parlar amb les diferents persones doncs que us han acompanyat al llarg del temps o persones que tenen aquesta experiència que molts cops avui dia no es pot recopilar. Esclar, entenc que també és una feina, no? d'anar veient les diferents societats, les diferents entitats, els diferents caçadors que hi ha hagut al territori, sobretot d'aquesta banda de Torroella. Ella.
Sí. Per la gent que estem en els mars, o sigui, hi ha que són caçadors, n'hi ha que estan a fora la cacera i també n'hi ha que estan en contra, diguem-ne així. Hi ha una diversitat per nosaltres, ha sigut, diguem-ne, un treball a vegades, diguem-ne, no simple, però sí, el que sí que és veritat és que els que estem en el medi rural, que hem viscut amb els masos, els que tenim relació amb l'agricultura, els que tenim ja també una certa edat, que ja, diguem-ne, estem per sobre dels 60 anys, recordem que com eren petits, els contactes que hi havia amb la fauna era, és a dir, la cacera era un acte habitual, bé sigui, diguem, s'utilitzava per menjar. Jo recordo, i de fet ho hem vist, doncs, que com es havia de fer arròs i sortia la gent que vistien, per exemple, a Masies i anaven i caçaven el dia abans o caçaven un conill. Recordo, el meu pare, ens recordo que amb ocells petits, que avui semblaria que ningú entendria, on feien, jo diria, un petit paquet. És una cosa que no fa bastants anys era molt habitual i ara ha anat canviant. Llavors, una part de la recerca aquesta que hem fet és bueno, deixar constància una mica del que ha sigut, el que ha representat i on estem ara, que hi ha unes sensibilitats que són bastant diferents.
Clar, estem parlant d'aquestes sensibilitats. No sé si el paper del caçador s'ha anat transformant en els darrers anys, perquè parlàvem, no, d'aquest respecte als animals, però ara aquest paper s'està tornant a transformar perquè, com dèiem, no, hi ha aquestes espècies, per exemple, els senglars, que amb l'entrada de, per exemple, els porquets vietnamites a l'entorn del bosc s'han reproduït, no, i aquesta reproducció és més accelerada del que hauria de ser. Esclar, no sé si el paper del caçador s'ha anat transformant en els darrers anys per tot això que diem, no? De que, per exemple, hi ha la proliferació d'espècies que al final suposen, no, diversos perills o diversos aspectes a nosaltres com a societat. Clar, no sé si aquest paper del caçador s'ha anat transformant en els darrers anys o és simplement una sensació.
No, ens hem hagut de transformar, ens hem hagut d'adaptar als nous reptes que tenim. Per una banda, controlar una sèrie d'espècies i, per altra banda, mirar de potenciar unes altres que estaven en decliu. Quan jo vaig començar, jo porto 21 anys com a president de la Societat de Caçadors, gairebé, i quan jo vaig començar estàvem molt i molt baixos de perdiu roja en el Montgrí, en part per l'acció de la caça, però sobretot per els canvis que hi va haver a l'hàbitat. Nosaltres hem fet un pla de recuperació de la perdiu roja i avui som un dels llocs que hi ha perdiu roja salvatge de Catalunya. Hi ha molts llocs que si volen caçar alguna perdiu, si no la tiren i no, si no la deixen anar, no la poden caçar, i aquí nosaltres caçem perdiu totalment salvatge i sobretot portem una gestió que permet que l'any que ve hi torni a haver perdiu salvatge. Mai acabem en totes les perdius, fem un control acabada la temporada i fem un control abans de començar la temporada per saber què tenim de perdiu i decidir el que podem caçar sense privar la muntanya de reproductores. O sigui, ens hem hagut d'adaptar en el nou temps de la caça.
Mm-hmm. Joan, no sé si volies afegir alguna cosa, eh?
Sí. Sí, jo també, per la gent que visca al medi rural i alguns que, diguem-ne, dels companys, inclús jo mateix, que tenim contacte amb l'agricultura i així, també hem de tenir en compte que l'evolució de les poblacions de les diferents espècies, diguem-ne, ha comportat que s'han produït, diguem-ne, desequilibris. Algunes espècies que tenen poblacions molt abundants, tan abundants que posen en perill o comprometen, per exemple, qüestions que poden ser importants a l'agricultura, és a dir, dir, si volem una agricultura diversa, hi hagi biodiversitat cultivada, hi ha determinats cultius que s'han de poder fer i hem de mirar de què no pateixin masses danys, sinó els agricultors no els fan. I ara, per exemple, aquí podríem parlar, per exemple, dels danys que es poden fer, per exemple, els tudons. És a dir, la gestió, que a vegades vol dir controlar poblacions, és important també perquè es puguin desenvolupar altres activitats, en aquest cas, parlar, per exemple, de l'agricultura. Hem parlat de l'agricultura. Probablement seria difícil una agricultura sense, diguem-ne, un control com hi ha hagut dels senglars, perquè els danys que s'han produït en camps, en aquest cas de blat de moro, han sigut probablement prou alts com per comprometre, en alguns casos, inclús la viabilitat del cultiu.
Mm-hmm. Clar, a mi m'agradaria recordar que fins al 2 de gener podem visitar aquesta exposició a la capella de Sant Antoni de Torroella de Montgrí, però a més tenim aquesta xerrada que comentàvem, que no sé si podem recordar el dia que es farà. Joan, Josep, no sé si algun dels dos me la pot recordar.
El dia 14, sí, a les 6 de la tarda, hi ha la xerrada aquesta i està previst que duri una hora i mitja, màxim dues hores. I és una xerrada que és molt interessant d'assistir-hi perquè no es parla només de caça, sinó es parla de gestió i de la problemàtica que dona alguna població en el Montgrí i de com es fa la caça que compatible amb les espècies.
Doncs deixem tot això apuntat el dia 14, aquesta xerrada, a més per la gent que vulgui conèixer una mica més, no?, aquesta gestió de la caça que s'està fent en aquesta zona del Montgrí, i també aquests referents històrics, poden visitar aquesta exposició, com dèiem, a la capella de Sant Antoni de Torroella fins al proper 2 de gener. Moltíssimes gràcies, Joan Serra, també Josep Miri Duran, per venir aquí al Supermatí, a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal per explicar-nos una mica més aquesta proposta que tenim ben a prop de casa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.
I quan falten poc més de 3 minuts per 9:15, comencem amb el repàs informatiu, perquè hem de destacar que Brussel·les ha assegurat que els pescadors al Mediterrani podran seguir feinejant els mateixos dies si adopten mesures sostenibles. Aquesta decisió arriba després d'unes discussions que s'han allargat diverses hores i que havien posat Espanya, Itàlia i França en contra d'aquesta proposta inicial de la Comissió Europea. Segons Brussel·les, el nou pacte assolit aquest dimecres a la matinada permetrà que els pescadors amb vaixells d'arrossegament a la zona del Mediterrani puguin feinejar pràcticament els mateixos dies que fins ara si adopten aquestes mesures que volen millorar la sostenibilitat en el món de la pesca. En una roda de premsa des de la capital belga, el comissari de Pesca i Oceans, Costas Cadis, ha reivindicat que l'acord permetrà mantenir l'activitat del sector i alhora garantir la qualitat d'aquests estocs. L'acord inclou 12 mesures compensatòries que no es contemplaven en un inici en aquest pacte i que si s'apliquen aquestes mesures es permetrà augmentar aquests dies de pesca. Per exemple, l'ús de xarxes més sostenibles pot incrementar un 9,3% els dies de feina. També es preveu donar més dies de pesca a les embarcacions que estiguin afectades per els períodes de veda o que apliquin modificacions abans de l'1 del maig del 2025. A més, els pescadors podran beneficiar-se dels fons europeus marítims de pesca i aqüicultura per finançar aquestes adaptacions que en alguns casos s'han de fer. El comissari Cadis ha remarcat que el pacte respecta la legislació vigent i les recomanacions científiques. En paral·lel, la Comissió Europea ha apuntat que els pescadors es podran beneficiar d'aquests fons europeus per aplicar aquestes modificacions que contempla el document. Cal recordar, però, que hi ha ports, ja com el de Palamós, que fa més de 20 anys que estan aplicant aquestes mesures més sostenibles per pescar. Per exemple, un exemple és l'assessor de la Confraria de Pescadors de Palamós i antropòleg Joan Lluís Alegret, que explicava en una entrevista al Supermatí a principis d'aquest estiu que el model de pesca que s'aplica a Palamós és un referent i està reconegut arreu del món. A més, apuntava que caldria aplicar en d'altres llocs.
És organitzar-se, que els pescadors, pues, que facin el que el que cal fer des del punt de vista de la sostenibilitat. Si no es fa, doncs clar, el recurs decau. I clar que es pot fer, si no, això no és cap element natural ni res. Això és conducta, és manera de fer dels pescadors. Però clar, hi ha que organitzar-se, hi ha alguna cosa molt, molt important. Hi ha que fer coses en comú, hi ha que treballar en grup, no individualment, no? Llavors, clar, això és el difícil, no? Però bueno, pot fer-se fer, clar que es pot fer. Home, alguns ja ho comencen a veure. L'efecte Palamós i l'exemple Palamós, només et mous en el sector pesquer, no de Catalunya, de tota la Mediterrània espanyola. Tothom el coneix, eh?
Per la seva banda, la Confederació Espanyola de Pesca està pendent d'estudiar el reglament de manera profunda per veure com es pot assolir i com es pot aplicar en les diferents embarcacions que pesquen en aquest litoral mediterrani. En els propers dies veuran com poden aplicar aquest document. I canviem de tema perquè els Mossos d'Esquadra van detenir aquest 28 de novembre un home de 27 anys a la Bisbal d'Empordà per 6 delictes de falsificació documental i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. La investigació va començar el mes de setembre quan es va descobrir una ocupació il·legal en un pis del carrer Doctor Robert de la mateixa localitat, Anna.
Segons van esbrinar els agents, l'arrestat cobrava diners mensuals a terceres persones a les quals facilitava claus per ocupar domicilis de manera il·legal. A canvi, aquestes persones aconseguien l'empadronament i accedien també a ajudes socials i sanitàries. Entre el juliol i el setembre es van identificar 6 sol·licituds fraudulentes d'empadronament amb contractes falsificats en diverses localitats com Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Caldes de Malavella i Amer. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions. L'arrestat, amb antecedents per fets similars, va ser posat a disposició judicial el 29 de novembre al jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
I canviem de tema perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut el dret d'un policia local de Palamós a cobrar els plusos per treballar de nits en festius o fer rotació de torns també quan estigui de vacances. A més, l'alt tribunal ha conclòs que les quantitats s'han d'incloure a les pagues extra. El tribunal estima un recurs interposat per aquest agent delegat sindical del CESIF i revoca una sentència anterior dictada per un jutjat contenciós de Girona que donava la raó a l'Ajuntament.
L'agent de policia va interposar un contenciós davant l'Ajuntament de Palamós reclamant que durant el temps en què s'agafava vacances els diferents plusos no se li restessin de la nòmina. En concret, feia referència als extres que cobrava per treballar de nits, en dies festius o per fer la rotació de torns. D'entrada, el jutjat contenciós número 2 de Girona no li va donar la raó. L'agent, però, va portar el cas al Tribunal Superior de Justícia i l'alt tribunal, finalment, sí que li ha donat. Creu que té dret a rebre els plusos també mentre estigui de vacances perquè són un complement, diu, del seu lloc de feina. La sentència, de moment, no és ferma i es pot recórrer en el termini d'un mes.
I canviant de tema perquè entre el mes de gener i el setembre del 2024 s'han executat 763 desnonaments a les comarques gironines. Això suposa una mitjana de gairebé 3 desnonaments al dia, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. La xifra representa una lleugera reducció del 3,2% respecte al mateix període de 2023, quan se'n van registrar 789, Carme.
Dels desnonaments registrats, 544 s'han produït per impagaments de lloguer. Aquesta situació afecta tant famílies com negocis que no han pogut afrontar les rendes mensuals. A més, 184 dels llançaments han estat derivats de l'execució d'hipoteques i 35 s'han produït per altres causes. Tot i que aquest estiu l'Estat va ampliar fins al 2028 la moratòria per a desnonaments de col·lectius vulnerables, les dades mostren que les execucions continuen sent habituals. La protecció social no ha pogut frenar significativament aquesta problemàtica. A banda dels desnonaments, també ha augmentat el nombre de gironins que es declaren insolvents. La reforma de la llei de la segona oportunitat, que simplifica el procés per exonerar o reestructurar deutes, ha impulsat un increment del 23% en els casos d'insolvència respecte a l'any anterior. Les dificultats econòmiques derivades de la situació actual també es reflecteixen en un augment dels concursos de creditors. Entre gener i setembre, els jutjats mercantils de Girona han rebut 799 concursos, un 34% més que en el mateix període del 2023.
I anem fins al Consell Comarcal del Baix Empordà, perquè el seu ple ha aprovat el pressupost general per l'any 2025, que ascendeix a gairebé 35 milions d'euros, un augment del 2,69% respecte a l'any anterior. Les principals línies d'actuació d'aquest pressupost són l'atenció social, la dinamització econòmica i també el suport a municipis petits sota criteris de sostenibilitat i transparència. Carme.
Un dels punts destacats és la consolidació del personal, amb la millora de les condicions laborals i la reducció de la temporalitat. Això es tradueix en l'estabilització de més de 200 places durant 3 anys per a garantir serveis de qualitat a tota la ciutadania. El pressupost també inclou mesures per enfortir el centre Tramuntana, amb l'objectiu de fomentar la inclusió laboral de persones amb discapacitat. Aquesta iniciativa preveu millorar les condicions laborals del personal del centre en un termini màxim de 5 anys i completar les obres de millora de l'entorn de Palafrugell. A més, es destinaran recursos per impulsar el turisme sostenible a través de la promoció de la marca Empordà, així com per a garantir el transport escolar, les beques de menjador i l'accés a habitatges dignes. També es preveu reforçar la gestió del risc d'incendis i l'ús d'energies renovables a la comarca. La presidenta del Consell, Glòria Marull, ha afirmat que aquests comptes estan pensats per reimpulsar la comarca després d'anys de dificultats, posant èmfasi en l'acompanyament social i la recuperació econòmica.
I parlem de radars, perquè l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit ha anunciat l'anul·lació de totes les sancions emeses pel radar situat a la carretera de Torroella. La mesura s'ha pres després de detectar un error en el procés administratiu vinculat a aquest dispositiu. Els infractors afectats podran sol·licitar la devolució dels imports pagats mitjançant l'organisme de gestió de tributs de la Diputació de Girona, el Xaloc, i per fer-ho només caldrà presentar una instància genèrica indicant el número de la multa i el compte bancari on es desitja rebre l'ingrés. L'EMD ha aclarit que els altres radars instal·lats al municipi, com els de l'Avinguda de Grècia i el carrer Marcelí Audivert, han operat de manera correcta i compleixen també amb la normativa vigent. Un cop finalitzada aquesta revisió administrativa, el radar de la carretera de Torroella reprendrà la seva funció de control, aquest cop, però sense aquest error en el procés administratiu. I encetem la plana cultural, perquè l'exalcalde de Palafrugell, Albert Joanola Boera, rebrà el Premi Peix Fregit 2024 per la seva trajectòria i per la seva extensa investigació sobre el món del suro i el cooperativisme. Aquest guardó es lliurarà en el marc de la gala de presentació de l'anuari Crònica d'un any de Palafrugell 2024, prevista per aquest diumenge a les 7 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell. Ferran.
Joanola ha estat alcalde de Palafrugell entre els anys 1979 i 1983, diputat de la Diputació de Girona entre el 1983 i 1987 i actualment és jutge de pau des de l'any 2003. Va ser secretari de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, de la Federació Espanyola del Suro i de la Confederació Europea del Suro. També destaca per ser autor de nombrosos treballs sobre el suro, entre els quals figura el diccionari La Parla dels Tapers, i per haver donat el seu fons documental a l'Arxiu Municipal el 2020. Durant l'acte també es lliuraran altres distincions, com el Premi Santi Massaguer 2024, atorgat a Montse Miró i Anna Maria Cuesta, que són coautores del llibre El carrer de la Caritat i La placeta d'en Bou, conjuntament amb el cronista Ramir Lacasa, Premi Santi Massaguer del 2020, que ens va deixar el mes de novembre passat a l'edat de 66 anys. El reconeixement a la millor iniciativa del 2024 ha recaigut a l'Escola Pivert pel projecte Per un barri net, que implica la comunitat escolar en la millora de l'entorn urbà. Consisteix a fer una anàlisi de la brutícia del barri, on hi ha l'escola, i així els alumnes se n'adonen de la necessitat de conscienciar la comunitat sobre com es troba l'entorn més proper. I es dissenyen uns cartells amb eslògans amb la col·laboració de les famílies. Després es pengen al voltant de l'escola els fanals i els arbres.
A més, es distingirà com a palafrugellencs de l'any figures com Bàrbara Llep, la directora hotelera premiada per la seva trajectòria, i l'atleta Beata Betller, que ha batut rècords en competicions estatals.
Bàrbara Lleboix és directora de l'Hotel Sant Roc de Calella i de Can Liret de Palafrugell. Presideix la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre. Enguany ha estat guardonada amb el Premi CaixaBank Hotels en Turisme per la seva trajectòria al sector hoteler. Montserrat Jiménez Vila és directora pedagògica del Badrona Prats de la Carrera. ha estat escollida pel Departament d'Educació de la Generalitat per formar part del grup dels 18 experts que analitza i intenta capgirar els mals resultats obtinguts a Catalunya en l'informe PISA, el programa per l'avaluació internacional d'estudiants. També Beata Betley, que és atleta del Club Atlètic Palafrugell, ha batut per partida doble en un mateix any els rècords estatals de llançament de martell i de martell pesat als campionats femenins per majors de 55 anys de Catalunya i de l'estat espanyol, màster d'atletisme. Quim Roques Pérez, que és jugador d'handbol del Futbol Club Barcelona, sorgit dels equips del Club Handbol Garbí, que, amb només 18 anys, ja ha guanyat 3 campionats de l'estat espanyol amb la selecció catalana, 3 campionats del Club Handbol Barça i un European Open amb la selecció espanyola. També Guillem Roques Puig, un dels nostres artistes més admirats, enamorat de l'Empordà. Enguany ha presentat una exposició sobre la seva obra pictòrica entre el 1987 i el 2017. Lourdes Gaudi i Alfred Villagrassa, que gestionen l'ecohotel Can Mascort, que és un establiment que amb només 2 anys de vida ja ha rebut el prestigiós reconeixement d'una clau Michelin. També es reconeixerà May Castells Basses, que ha dedicat gairebé exclusivament la seva vida laboral dels darrers anys a l'obra social i a l'organització de tota classe d'esdeveniments esportius amb el Club Atlètic Palafrugell. També va estar vinculada al grup Festes de Primavera i va ser carrossaire, a més de formar part de la Junta de l'Oncotrail. També reconeixeran els Festucs, la jove banda de rock Rumbero, Sky i Mestissatge de Ricky, que anuncia la seva retirada als escenaris després de 10 anys d'èxits. A part, també hi haurà Guillem Terribas Roca, que és llibreter, escriptor i activista cultural, amb més de 40 anys d'activitat cultural continuada que avalen la seva trajectòria. I Albert Aparicio García, que és físic i tècnic dels serveis climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, que ha desenvolupat, amb el seu equip, un algoritme i un programa que escurça el temps de resposta quan els municipis demanen dades i previsions al servei, un projecte premiat enguany per la Societat Meteorològica Europea. I el grup d'havaneres i cançó de taverna Peix Fregit, que porta 50 anys de trajectòria musical amb un estil definit des de bon principi pel mestre Josep Bastons. L'anuari serà presentat pel filòleg Félix Pérez Diz, que és director de la coral Mestre Cirés, qui serà l'encarregat d'introduir una edició que recull els moments més destacats de l'any al municipi.
I el cinquè capítol de la sèrie Ui, si aixequés el cap, reviu a la bailaora Carmen Amaya i a l'historiador begurenc Josep Ella i Forgues, avui dimecres a partir de les 8 del vespre. El cinquè capítol d'aquesta sèrie de ficció sonora reviu aquests dos personatges per parlar de les arrels, la identitat o la permanència. Però qui va ser Carmen Amaya i com va vincular la seva figura a l'Empordà, Carla?
Doncs, tot i que Carmen Amaya va néixer al barri de Somorrostro, a Barcelona, va passar part de la seva vida lligada a Begur. Aquesta figura tan rellevant del món del flamenc va instal·lar-se al Mas d'en Pink, una casa de Begur, on va passar els últims anys fins a la seva mort el 1963. Carmen Amaya va portar la seva força i passió al flamenc des d'una edat molt jove. De fet, el seu talent va captivar personalitats d'arreu del món, des de Rosalbert fins a Chaplin. No obstant això, va ser a l'Empordà on va trobar una certa pau i connexió amb la terra catalana. Amaya es va identificar amb el paisatge abrupte i salvatge de la Costa Brava, trobant en Begur un lloc on descansar de les pressions d'una vida farcida de gires i reconeixements.
I el segon personatge que visita aquest capítol és Josep Ella i Forgues, però qui va ser?
Tot i que va viure i desenvolupar gran part de la seva activitat a Barcelona, Ella i Forgues sempre va mantenir un fort vincle amb la seva vila natal, Begur. Aquesta connexió reflecteix clarament en la seva obra més coneguda, Història de l'Empordan, de 1883, un llibre que explora la història i la civilització de les comarques empordaneses. Aquest llibre és, fins avui, una de les principals fonts d'informació per a qualsevol persona interessada en el passat de l'Empordà i destaca per la seva riquesa de detalls i la visió apassionada que transmet sobre aquesta terra. La vinculació de Pell i Forgues amb Begur va més enllà de la seva producció històrica. Al llarg de la seva vida va mantenir un amor profund pel poble que el va veure néixer. Aquest efecte es va mantenir manifestant en poemes escrits i la seva implicació en la vida cultural i social de la vila. Així, Begur no és només un escenari en la seva obra, sinó també un punt de referència emocional i intel·lectual al llarg de tota la seva vida.
I abans d'acabar el repàs informatiu, hem de gaudir de la secció d'Un mos, un glob.
Molt bon dia. Fa 15 anys que un grup de veïns de la Bisbal d'Empordà, la penya Ratafia, presenta al concurs les seves ratafies elaborades amb plantes de les Gavarres i també d'aquesta zona on som ara mateix, que és el Castell d'Empordà, que és una zona que pertany a la Bisbal d'Empordà des de 1970, ens explicava en Jordi Bassa. Fan unes ratafies amb més de 90 herbes. ratafies molt ben valorades perquè el jurat sempre els acaba donant algun premi i algunes vegades fins i tot el primer premi. Queden molt ben classificats, per tant, en saben molt de fer ratafies.
Home.
Segur perquè com a mínim aquests 15 anys us donen aquesta experiència. Avui parlem amb un dels membres de la penya Ratafia, en Jordi Bassa, veí de la Bisbal, perquè ens expliqui quin és el secret d'una bona ratafia casolana.
Buf!
Això és difícil, eh?
No, és la cosa més fàcil del món, sí? La més fàcil del món. Una ratafia casolana, el secret d'una bona ratafia és una mica de tot i molt de res.
Perfecte.
I molt de res.
Suposo que ha quedat tot clar, no, ja?
Sí. Pots fer-la amb 40 herbes o pots fer-la amb 90. Només que si la fas amb 90, n'hi posaràs molt menys de cada una, perquè si no, mataràs el gust de les unes amb les altres. La ratafia, la història... Nosaltres vam començar, ja t'ho dius, fa 15 anys, anant a recollir herbes a les Gavarres amb en Xavier Codina. Després ens va ajudar molt durant anys la Dolors, que es va morir, la Dolors d'Ullà, penso que vivia a Ullà, que tenia la parada d'herbes a la Bisbal i ens va ajudar molt a conèixer herbes i a anar-les a buscar. I després doncs vam començar a fer-la. El primer any va ser imbevible, us ho asseguro,
sí?
Jo, eh? Imbevible.
Ni per cuinar?
Ni per cuinar. Una cosa amargant i la vam presentar a concurs igualment, nosaltres, eh? Però allò que dius, no
va ser gaire bon número.
Què va. I després, a mica en mica, doncs vam anar-la suavitzant, vam anar buscant quines herbes hi posaríem. També vam fer servir un llibre que té publicat l'editorial Cidillac, de la Palmada, que és sobre les herbes de la ratafia, que allà hi ha la fotografia de totes les herbes.
Això també es va bé per
va per molt bé per conèixer-les i està molt ben explicat, perquè si una cosa som nosaltres és una mica anàrquics, no? Els empordanesos, és a dir, que a tu et diran la ratafia es fa així i després fas la teva solució, la teva herbes i les teves històries, sense cap problema.
Sempre hem d'acabar-hi posant el nostre toc personal.
Sí, sempre.
Per molt que et diguin que s'ha de fer així.
Sí.
O aixàs. I quanta gent sou a la penya Ratafia, actualment?
Actualment som unes 12 persones. El que passa que, per problemes sempre d'horaris i tot, quan fem la Ratafia som 6, 7... Clar, nosaltres aprofitem. A partir del mes de març, a recollir herbes. En aquesta zona, sobretot, podríem dir que seria la ratafia del Castell d'Empordà, excepte algunes que anem a recollir a la zona del Molí d'en Frigola o a la zona del costat del Daró.
Això és dir que és com una mena de... El Castell d'Empordà, una mena de reducte de Gavarres?
Sí, aquí ha quedat un reducte petit de vegetació, de Gavarres, d'alzina i de pi.
És preciós, eh?
I que després té tota una zona d'herbes de marge. Aquí pots trobar des de lledoners, hi trobes ginesta, hi trobes sàlvia salvatge, hi trobes gossos o conillets, com digueu. Hi ha moltes i moltes herbes, però com que tampoc en necessites cap, vull dir, clar, quan anem a collir les herbes, jo si he de recollir 12 flors de gos, de gosset o de conillet, sí, en recolliré 12, no en recolliré 25. Que si necessito 12, perquè n'he de fer malbé les altres, no?
Que n'hi hagi per tothom, no?
Que n'hi hagi per tothom, vull dir, a veure, o l'Hipèric el recullo aquí a Castell d'Empordà, tot el que és la carretera que va de Castell d'Empordà a la Bisbal, al marge, el mes de març el cega l'Ajuntament, més o menys, després encara té temps l'Hipèric de brotar, i florir. I aquí n'hi ha una quantitat impressionant d'hipèric. I qui diu hipèric, diu romagueres, diu mores, que és el mateix, pràcticament, esbarzer, i diu 50.000 aranyons. Hi ha un aranyoner que, si tens sort de que poden madurar una mica i no se'ls mengen els ocells, que hi tenen tot el dret, doncs
els pots aprofitar.
Aquesta zona de petits veníem a buscar bolets i fins i tot ja veieu que encara n'hi ha, encara hi ha. Aquest any, que és any de bolets, aquí encara ja en veiem tarlandossos, veiem quàlveres. És una zona que ha quedat així com molt resguardada i a mi m'agrada.
I la ratafia, que hi ha molta gent que potser em veu i si no em veu doncs coneix, però per qui no, que no ho conegui, què és la ratafia? És un beuratge, evidentment, i podem dir que és un licor?
És un licor que la seva base és la nou verda. No es pot dir ratafia si no té nou verda. Això queda claríssim. I si no té nou verda, no li pots dir ratafia. I després és, són herbes macerades, hi poso una maceració d'herbes perquè els poses a macerar a 40 dies a sol i serena, que el posem al costat de la piscina de casa que li toca el sol, i hi ha vegades que arriba pràcticament a bullir.
A bullir.
Jo dic que el secret de la nostra ratafia és que li toca tant el sol i tant la fresca, que per això fa aquests contrastos.
Que sol i serena en tota regla.
Sol i serena en tota regla.
Amb cossis, entenc, o recipients de vidre?
Amb recipient de vidre, amb un altre... Sobretot, amb un altre ens va més bé. Surt més llavor la de broc estret que la de broc gros.
Yep.
És més fàcil posar les herbes en el broc gros, no? Però... perquè a l'hora de treure'ls després costa més, però millor amb broc estret, perquè tot i que ha de respirar una mica i s'ha de xunxullar, cada dos o tres dies l'has de remenar, xunxullar en diuen per la zona de Santa Coloma.
Això és el verb de fer moure les herbes, eh?
De fer moure les herbes cada dia, dos dies. Doncs després jo també el que faig és obrir el tap, perquè sí que s'ha... I buf, hi ha vegades arriben, si alguna herba arriba a sortir el tap disparat, alguna vegada, si no vigiles. I bueno, doncs la història és aquesta, anar recollint durant 3 mesos, des del març amb el saúc fins l'hipèric al juny, i la nou verda, anar recollint les herbetes.
Per Sant Joan, diguéssim, més o menys,
sí.
Doncs posar-ho tot a dins i vinga.
Hi ha alguna herba que aquí no n'hi ha. Per exemple, tot el que és el... Ara me s'anirà del cap, el que... Amb els anys de les coses et passen.
Ja vindrà, ja vindrà.
És igual. Perquè... Hi ha herbes que ens les baixen del Berguedà. L'isop. L'isop ens el baixen del Berguedà, perquè aquí no n'hi ha. Orenga, jo diria que aquí no n'hi havia, i me la portaven de la Garrotxa. Però n'he trobat unes materrades aquí al costat d'Ullestret,
yep,
que hi ha un raconet que hi ha una mica d'orenga. Però clar, jo si faig 7 caixes diferents, vol dir que són 21 brots d'orenga.
Sí.
Jo faig una mica el múltip de 3. Doncs, i després el que fos són 21 brots d'orenga, no en agafaré 40.
40.
I a més, sense arrencar mai la planta.
Que pugui tornar a néixer i que n'hi hagi
per
tothom, el que deia.
I que n'hi hagi per tothom.
I en el vostre cas, com creus que... Per què creus que agrada la vostra ratafia? Com ha de ser? Dolça... un punt amargant, ben equilibrada...
Bé, bueno, ha de ser equilibrada, la ratafia. Tot i així, a veure, nosaltres aquest any vam fer 5 garrafes de ratafia diferents, 6 garrafes diferents.
I els presenteu totes?
Sí, cada una persona, cada una el nom d'una de les persones de la penya. La primera m'argotejava una mica. Això que hi poses les mateixes herbes. L'altra li sobresortia una mica massa la regalícia. I l'altra era molt forta d'alcohol, com cosa dius, bueno, però jo he posat la mateixa quantitat d'herbes, però aquestes coses passen. Després,
perquè l'alcohol que hi poseu és...
Nosaltres fem servir anisada de Garriguella.
Molt bé.
Abans, una temporada que Garriguella no feia anisada, l'havien de portar de Sevilla, però no valien... Era bona, però és molt més bona la de Garriguella. Hi ha gent que la fa amb alcohol de 90 i pico graus,
sí,
però després... nosaltres en fem una de garrafa d'aquestes del 90 i pico graus, i el que, però després, és clar, has d'agafar, tenir un tensiòmetre, mirar la quantitat d'alcohol que té... i afegir-hi sucre. Hi ha una fórmula matemàtica que has d'allà anar fent la fórmula matemàtica.
Es complica tot molt més.
Es complica molt més.
No val la pena.
I has d'afegir-hi sucre.
Tampoc tens una ratafia excessivament millor, no?
No, a mi m'agrada més amb anisada que amb alcohol. Tot i així, què passa? Si la fas amb alcohol, després has de posar-hi molts més anisats. Molt més fonoll, molt més molt més matafaluga, molta més anís estrellat, perquè regalèssia, perquè agafi aquest gust.
Doncs així estem parlant que ha de ser bàsicament equilibrat i que tampoc
sobresurtin
massa res. Perquè si no, després, doncs, quasi bé que hauríem de parlar d'un licor de ratafia de taronja, per dir alguna cosa.
Bueno, jo tenim una amiga que fa ratafia de flors.
Ah.
És a dir, posa neu verda i només hi posa flors. de tot tipus, totes les flors que són comestibles, fins i tot la ginesta, que és, és tòxica en grans quantitats, però també n'hi posem.
Llavors doncs, en diu ratafia de flors?
Ratafia de flors, doncs clar, té nou verda.
Exacte.
Com que té nou verda es pot dir ratafia.
Si no s'hauria de dir licor de flors, poder.
No, tampoc? No, perquè és ratafia. Val. Perquè porta nou verda.
Vull dir que si no em portés de nou verda...
Després hauries de dir un licor de flors.
De flors.
Doncs, i és una ratafia molt suau, té un gust que dius, ostres, molt aromàtica. Doncs que hi ha gent que no li agradarà.
Que li faltarà poder una mica de cos.
I me falta cos.
Mica de gas, aquí, sí.
A la meva, la nostra ratafia, hi ha gent que diu, és una mica forta. Bueno, clar, a veure, atenció, si parteixes d'un anisat de pràcticament de 30 graus, com que no hi apogeixes aigua, ara, vols que sigui una mica més fluixa? Doncs pots fer una infusió d'herbes i afegir-li, i així li baixaràs el grau, vull dir, és que depèn. Posar-hi aigua sola? No. No, perquè li perdràs el gust. Vas de fer d'alguna manera que aquell gust aguanti.
L'altra
solució és que si tens quatre garrafes diferents i intentes fer un copatge, no? I nosaltres ja fem un copatge de ratafies. Per exemple, aquest any hem fet un copatge que ha sigut boníssim, perquè justament una de les guanyadores era un copatge, era una barreja de les quatre ratafies diferents, les quatre o cinc garrafes, posar una quantitat de cada un i va sortir una ratafia molt i molt i molt igualada.
Molt bé.
Cap i la fi, les grans empreses fan copatges.
Sí.
No en tenen.
En aquest sentit, aprofitem que estem aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal per felicitar-vos d'aquest... En aquest cas, aquest any heu quedat entre els 10 primers.
Bueno, és la quarta vegada que vam entre els 10 primers.
I també altres vegades...
I el 2020 vam guanyar. L'any de la pandèmia vam haver de fer l'entrevista per Skype, però vam celebrar que vam quedar primers, vam guanyar. Jo dic que vam guanyar, perquè aquell any allò de 300 ratafies només n'hi havia 200, amb la qual cosa els bons no s'hi van presentar i per això vam guanyar nosaltres.
No estigui el mèrit, perquè vam guanyar i això doncs sempre s'ha de celebrar, en aquest cas, doncs amb un bon xorrup de ratafia.
Sí, sí.
Què els diries a la gent que potser no ha fet mai ratafia i per què no doncs, fer ratafia i també presentar-se en aquest concurs de Santa Coloma? És una cosa que...
A veure,
que vosaltres ho passeu molt bé.
Ens ho passem també molt bé. El que fem és, mira, és una manera de socialitzar les persones, també. A veure, agafem, anem a buscar les herbes, un se'n cuida de buscar les nous, l'altre de buscar unes herbes, l'altre de buscar unes altres, quan arriba el mes de juny, que si el blat, que si la cibada, que si l'ordi, que sigui una mica madur, que també n'hi posem. I, mira, me'n descuidava. La segona ratafia que va quedar en primer lloc, de les 10 primeres, va ser una ratafia que la vam fer per una noia que és al·lèrgica a la llimona. No pot... Bueno, al·lèrgica total, per morir-se,
Ni la pot ensumar.
Ni la pot ni ensumar. I no havia pogut tastar mai la ratafia. I vam dir, ostres, te prometo que, mira, com que he de fer un curset de ratafies, vaig fer un curset en un càmping per 20 persones, te'n faré sense llimona. I aquesta la vaig fer jo, perquè no estava prevista amb la penya, que era la ratafia de les sobres, em vaig dir. Després de fer curset vam preparar 40, entre 40 i 50 herbes i la gent va anar triant. Només feien un litre, era un curset ben bé preparat perquè sapiguessin què era i per reconèixer les herbes. Home, jo no agafo 50 persones i les foto a bosc, perquè el poden destrossar. I més si no coneixen les herbes. I això què és? I tu arrenca.
De moment fas la cosa a punt.
Vam fer una classe així en plan de fotografia i relacionar herbes amb el seu nom i després cada un va fer la seva ratafia seguint les indicacions. Però, esclar, cada caixa va quedar una mica d'herbes de cada tipus. I vaig dir, bueno, me quedaven 6 litres d'anisada i aquestes herbes. Dic, bueno, què farem? Dic, ostres, dic, per llançar-les, a la veritat, estan collides, doncs, bueno, vam agafar amb una garrafa i totes les herbes que van sobrar i algunes més que tenia a casa, de seques, pum, va, allà dintre. I va ser una sorpresa, perquè la ratafia de les sobes congelat. Al cap de 8 o 10 dies d'estar amb remull, jo ja hi poso el dit, dic, aquesta serà bona o aquesta no serà bona. Doncs i aquesta va dir, aquesta és boníssima. Mira, em va quedar una de les 10 primeres.
Doncs.
Una de les 10 primeres.
Doncs molt bé, Jordi. Gràcies pel teu temps.
Gràcies a vosaltres.
I per donar a conèixer una mica més aquest camp de la ratafia, aquest món, que és un món que a més, cada cop aquí a Catalunya s'està fent més i més gros.
Aquest any m'ha demanat la Vanessa de que té el son natural, eh?
Som sí, el son natural,
m'ha demanat si, si el mes de juny podíem fer un curset per gent de la Bisbal, per fer amb herbes seques, amb la, per fer una mica, per posar-los en contacte amb la rata fia. Li he dit que sí, lògicament.
Doncs ja estarem, no, ja estarem en contacte.
Esteu pendents, a veure si...
Ho anunciarem també per la Varesa, el son natural, una botiga, una arboristeria de productes naturals de la Bisbal. I res més, moltes
molt bé,
gràcies.
Gràcies ja sabeu, a vosaltres.
Un mos, un glob, salut i rata fia.
Salut i rata fia.
Que vagi bé.
Molt bé.
Aquest dimecres mantindrem els núvols i pot ploure de manera feble durant tot el dia. De cara al vespre i nit, la pluja serà més important al nord de la comarca. Les temperatures seran baixes encara, amb neu a les muntanyes de més a l'interior. El vent girarà a llevant i la mar s'anirà remenant, amb tràngol de llevant. Dijous i divendres plourà més.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal i ens tornem a trobar demà a partir de les 8. Que vagi molt bé, adeu!